Bon dia. Després del període de vacances, aprenem novament el programa El Planeta, amb ganes de poder passar una bona estona amb els nostres oients i posar el nostre gra de sorra en la defensa del nostre planeta. El tema que tractarem avui és sobre els incendis forestals, les seves repercussions, què podem fer per evitar-los i quines perspectives hi ha davant l'escalfament del planeta degut al canvi climàtic.
El grup de recolzament d'actuacions forestals, GRAF, de la Generalitat, és una eina per reforçar la lluita contra incendis. Els darrers anys, la lluita contra els incendis forestals ha estat constant i, segons els experts, un dels factors que pot afavorir el canvi climàtic són aquests grans incendis molt difícils de controlar. Sense anar més lluny, l'any passat vam tenir un devastador incendi ben a prop a la Ribera d'Ebre. De quina és la tasca dels GRAF, la situació actual en relació als incendis forestals que hi ha hagut o hi poden haver i com combatre'ls, en parlarem avui amb Marc Castellnou.
Marc Castellnou és cap del grup de recolzament d'actuacions forestals, el GRAF, dels bombers de la Generalitat de Catalunya i un expert de referència mundial a la lluita contra els incendis. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Ens podries explicar una mica com ha anat aquest estiu, si heu tingut molts incendis, sobretot aquí a Catalunya o a nivell d'Espanya?
A veure, ha sigut un estiu tranquil, sobretot a la part mediterrània de la península Ibèrica. A Catalunya, especialment, ha sigut molt tranquil. De fet, els últims 20 anys ha sigut l'estiu més tranquil. Vam començar l'estiu amb gairebé d'una pluja, d'una primavera molt plujosa, i preveiem una activitat important a l'estiu degut a la quantitat d'herbassar que havia crescut, sobretot entre erms i les zones periurbanes. Mm. Però se van tindre les tronades al juny i al juliol i això ha facilitat que l'estiu sigui tranquil. No ha passat el mateix a la part occidental de la península Ibèrica, on Portugal, Galícia i Andalusia han patit incendis molt importants.
Sí, sí. Però a Galícia, sobretot, incendis provocats, no?
Bueno, més aviat. Els incendis acostumen a començar per accident, de veritat.
Ah.
Sí. Hi ha molta fama del tema de buscar causes, però bàsicament l'accident, la línia elèctrica, l'accident de cotxe, els descuits, tot això és la principal causalitat d'incendis. El problema dels incendis forestals no és com comencen. El problema bàsic és com propaguen. És a dir,
yeah,
l'estat del nostre paisatge, l'abandonament agrícola que tenim i la societat urbana amb un total desconeixement del món rural, doncs és la principal causa d'incendis forestals.
Però tu diries que és un descuit de la gent més aviat o és un descuit dels que vivim al territori o és una barreja?
A veure, tornem-hi. O sigui, que tu tinguis una malaltia i aquesta malaltia t'acabi afectant més o menys, depèn de que tu puguis agafar la malaltia, però també depèn del teu estat de salut, de com te cuides tu.
Mm,
pues, bàsicament, el territori és exactament igual. Que pugui començar un incendi o no, depèn de la font de la causa, que acostuma a ser un accident.
Mm.
O pot ser un llamp, també pot ser provocat, però no és un percentatge molt alt, és un 10%, un 12% de les causes. Però la causa principal és la salut del nostre territori. I aquesta salut és molt dolenta. Mm. I aquesta salut és directament proporcional al nostre coneixement del territori, de la nostra cultura forestal i com a societat som bastant més depredadors que no pas conservadors, i això
sí,
és una de les causes.
I la situació d'aquest any, que ha estat més humit, tu deies que ha fet que... tu creus que ha fet que hi hagués menys incendis o també hi ha altres factors?
No, simplement el fet de que hi ha hagut més precipitació, especialment el juliol, és un tema que limita la capacitat d'ignició i la capacitat de propagació dels incendis. No hi ha hagut altres factors diferencials.
El fet de la pandèmia, per exemple, i que la gent no hagi estat tan a fora o així, no ho veus
just,
rellevant?
És just el contrari. O sigui, el turisme rural ha crescut moltíssim.
És veritat, esports, sí.
No sé què havia, a Montsant estava ple. Vull dir, hi ha hagut molta més gent al territori enguany, un any normal.
I no s'ha hagut de tancar cap zona per perill d'incendi?
No, enguany no.
Ah, millor.
De moment no.
I el tema del canvi climàtic pot afavorir que hi hagi més o menys incendis?
Sí, està clar. El tema del canvi climàtic és un tema que afavoreix temperatures més altes. Les temperatures més altes vol dir estius més llargs i extrems i, per tant, vol dir molts més dies de risc. I estem en una situació en què no... que per molt que plogui el mateix que plovia abans, els incendis doncs traven boscos molt més castigats. D'una manera, quants dies ha pujat falset per damunt dels 30 graus aquest estiu?
Pocs.
Sabeu? Pues,
Home, ha estat...
Aquest any no ha sigut un estiu tan fort com l'estiu passat.
Això no.
No, però quants dies heu tingut per damunt dels 30 graus?
No, més de... Sí, pel damunt dels 30 50, graus, sí.
50 dies?
Pot ser, sí.
Pues agafeu les dades de l'estació meteorològica de Falset de l'any 64 i un dia que van pujar per damunt dels 32 graus ho destaquen com un cas extrem. Enguany, Falset ha tingut molts dies per damunt dels 32 graus. Sí. Per tant, això ho porteu a la vinya, que la coneixeu bé.
Sí.
O sigui,
una vinya, si ha d'estar 3 mesos per damunt dels 30 graus, pues estarà en una condició de salut. Si ha d'estar més durant una setmana, estarà en una altra salut molt més bona.
Clar.
Pues el canvi climàtic implica la salut dels boscos, i la salut dels boscos pues, implica la facilitat dels incendis. I això és un peix que mossega la cua.
Ja. Sí, sí.
I tu creus o veus que hi hagi una política de prevenció d'incendis?
Catalunya té una política de prevenció d'incendis i es nota. Se nota molt perquè, bàsicament, els dies de risc extrem no tenim incendis. Això és simptomàtic de que tenim una població que, bàsicament, entén la problemàtica i va amb compte. Ara bé, una cosa és tenir una política de prevenció d'incendis, una altra cosa és tenir una política de coexistència en el territori, de saber viure al territori. I això és el que ens fa falta. O sigui, ens hem tornat a una societat molt urbana i el paisatge és un decorat. No és un lloc on que ho gestionem o del que en vivim. I llavors és aquesta part que ens fa falta, és entendre que la preservació de la biodiversitat i del nostre paisatge és clau per la nostra capacitat de viure en aquest territori. I això és el que anem perdent. I els incendis no són res més que el símptoma d'algo que va bastant malament. No són la causa de res, són la conseqüència de tot el que ha passat els últims 40 anys i aquests incendis pues, bueno, ens ensenyen la problemàtica que tenim i la que ens vindrà a sobre, que serà molt pitjor.
I com ara, per aquesta prevenció, com es materialitza? Hi ha brigades de neteja, subvencions als propietaris perquè facin neteja dels boscos?
Fer camins, fer punts d'aigua, fer faixes, prevenció d'incendis és la part petita i és la part que ja es fa. El que fa falta és que altres en altres consumim productes de la terra, perquè bàsicament hi hagi gent vivint en aquesta terra que mantingui el mosaic agrícola forestal. Llavors no hi haurà possibilitat dels incendis perquè propaguin. El problema és que l'abandonament rural, la pèrdua de població jove tot aquest territori implica un abandonament i llavors no serveix de res que tu facis una faixa en una carretera o un tallafocs al voltant d'una pista si la resta del territori està totalment desgestionat. Tampoc tenim pastors, tampoc tenim els ramats, fa falta gran part de la nostra fauna. És a dir, la cultura forestal denota que no sabem com funciona un bosc, no entenem què és el tema dels incendis en un bosc i cal començar a recuperar aquesta cultura forestal. Catalunya té ara en aquests moments més d'un 60% de massa forestal. És a dir, al final, Catalunya té més d'un 60% del territori que molts de nosaltres no entenem com funciona. Llavors, aquesta és la principal feina de prevenció que cal fer ara, que és l'educació forestal, i que tots entenguem el que és un bosc i tots sapiguem entendre que un bosc ha de néixer, ha de créixer, ha de morir, ha de sortir un altre bosc nou, ha d'adaptar al canvi climàtic, etcètera, etcètera. Llavors, fer prevenció forestal no és fer jardineria. La gestió forestal és tindre boscos adults, boscos sans, boscos diversos. I això és anar molt més enllà del concepte netejar o del concepte cuidar. És mantindre un bosc viu, o sigui, amb capacitat de sobreviure als problemes climàtics que tenim ara i amb capacitat d'adaptar sense la nostra ajuda. I això és algo que costa molt,
que
no és tan com dir, mira, ja he netejat. És com que em diguessis, no, a l'hospital ja canvia els llençols. A partir d'ara, si hi ha algun malalt, estarà amb un llençol net, estarà millor. Per molt que tingui llençols nets, doncs no estarà millor. El que necessita és és la medicina correcta, els metges correctes al lloc i que funcioni tot.
Sí, però és sí.
Exactament igual.
Uh-huh. I com creus que es podria aconseguir això, el que acabes d'explicar?
Pues, molt simple. O sigui, avui quan vagis a sopar, pregunta't d'on ve tot el que menges quan sopes. Pregunta't si ve d'aquest territori o si tinc de viatjar mig món. Si el lloc que sopes és un producte respectuós amb el medi ambient o no. Si tu ets una persona que bàsicament primes el preu, o ets una persona que està disposada a pagar més per garantir que tot funciona millor, o simplement te preocupes del bosc quan crema, però al teu dia a dia el que fas és procurar exprimir al màxim el sistema. És a dir, com a ciutadans, depredem el planeta o cuidem el planeta? És no hi ha més colors que això, i això és la pregunta que ens hem de fer.
I tant.
Molt fàcil parlar, sí. Però és molt difícil fer.
Mm-hmm. Ja.
Hi ha suficients dotacions de personal i equip en el cos de bombers? Amb la situació
bombers
actual?
Està ben dotat.
Sí.
El cos de bombers està dotat i té els recursos i ara s'estan renovant. Ha tingut un problema de jubilacions massives, però ara s'estan tornant a fer les convocatòries, estan treballant gent jove, han tingut problemes de recursos que estaven envellint, que ara estan renovant. Bombers no necessita recursos il·limitats, Bombers necessita els recursos que té i mantenir els joves. O sigui, Bombers el que necessita és un paisatge gestionat per poder fer la seva feina.
Yeah.
No tenim un paisatge gestionat, per molts bombers que tinguem no podrem fer la nostra feina.
Però a nivell d'equipament també consideres que n'hi ha, que hi ha suficient?
Tenim l'equipament necessari en aquests moments per fer la tasca a nivell de foc forestal que podem fer. El que sí que és cert és que hi ha incendis forestals que superen la nostra capacitat d'extinció, però no és un tema de més recursos, és un tema, de tindre un paisatge gestionat. Per dir d'una manera fàcil, si un bomber és capaç d'avançar un quilòmetre en una hora i l'incendi és capaç d'avançar 10 quilòmetres, quan hagi passat una hora l'incendi serà 9 quilòmetres més lluny que no pas estar el bomber. I si foto 100 bombers, aquells 100 bombers també avançaran un quilòmetre també. Perquè no em serveix de res ficar un bomber davant de l'altre i així els bombers avancen més de pressa, perquè llavors l'incendi ens pot enganxar per detrás. Llavors, hi ha un límit de capacitat d'extinció que no es pot superar tècnicament, i aquest límit són els 10.000 quilowatts per metre. Més energia que això no hi ha manera d'apagar-la. Per què? Doncs perquè un front de foc que crema 10.000 quilowatts per metre és un front de foc que provoca cremades de segon grau a la pell del bomber que estigui a menys de 50 metres d'aquestes flames. Penseu que l'incendi de la Torre de l'Espanyol l'any passat va superar els 60.000 quilowatts per metre. És a dir, 6 vegades més que el límit de la capacitat d'extinció. Per tant, no és un tema de recursos, és un tema de paisatge. I cal centrar... Lo fàcil és dir, que fiqui més helicòpters. Però no, però el difícil és dir, no, fem polítiques de territori. Assumim cada ciutadà la nostra responsabilitat. Consumim de manera que incentivem la supervivència del nostre territori. Transformem un país rural en un país viu. Comencem a primar el món rural per damunt del món urbà. Comencem a fer possible el model de país que tots voldríem, però que no som capaços d'assumir els costos que implica, personals.
I què creus que hauria de vindre de la part dels polítics o de l'administració per millorar la situació?
Se pot canviar la fiscalitat de moltes coses, però sobretot, insisteixo, som una cultura una mica, diria jo, no, una mica malcriada. Sempre busquem què pot ser el polític, qui és el culpable, qui s'ha equivocat. Torno a insistir, aquesta nit quan sopis, pregunta't d'on ve el que menges. Pregunta't com, consumint a la tenda, tu has treballat a favor del territori o en contra del teu territori. I si cada ciutadà és capaç de ser responsable, la política serà responsable.
Però si, per exemple, a nivell polític s'hagués apoyat més tota la pagesia que la gent pogués viure de la terra... Potser hi hauria més gent que viuria de la terra i conrearia més i no hi hauria aquests perills, no?
Si cada un de nosaltres, quan va a un restaurant i demana vi el priorat de la Terra Alta, o el pagès del priorat de la Terra Alta, tindrà més números que si no.
No tant, no, això també...
Si cada un de nosaltres, en vez de menjar carn de xai o de vedella estabulada, menges de pastor extensiu, aquest pastor encara estaria al territori.
Sí, sí.
O sigui, al final, és la nostra responsabilitat. Cada vegada que fiquem la mà a la butxaca i comprem alguna cosa, amb aquella simple decisió, decidim quin negoci sobreviu i quin no. Després podem anar a dormir pensant que els polítics no fan la seva feina. Però som nosaltres, cada un de nosaltres, els que en la decisió que prenem cada dia, per guanyar 50 cèntims o per estalviar un euro, ens carreguem un territori que després patim moltíssim. Llavors, hem de ser conscients. És a dir, amb això no estic intentant defensar els polítics. L'únic que estic fent és que hem de ser conscients de la problemàtica, real. I com a societat tenim el costum de buscar el problema sempre a l'altre, però no a nosaltres. I ja comença a ser hora de que entenguem doncs, que nosaltres tenim molt a dir en la manera com consumim. I de nosaltres, a les nostres mans està. O sigui, el pastor a les muntanyes de Llaveria, que tenen un tigre de Falset, fa 30 anys venia 60 cabrits, ara en guany n'ha venut 12.
Ui.
La gent no li compra els cabrits. Quant temps fa que no menges carn de cabrit o no mengeu vosaltres carn de cabrit d'aquí al territori? És això que ens hem de preguntar.
Sí.
Depèn d'una decisió d'un despatx de Barcelona, depèn de la nostra decisió cada dia.
I, per exemple, des del territori, a part d'això, no? que crec que és molt important el fet de cada un personalment plantejar-se què és el que compra, creus que hi ha algun altre aspecte que podríem fer des d'aquí, nosaltres, per prevenir
aquest
els incendis?
Aquest és l'aspecte més important. Si fem això, hi haurà vida al territori. I en vez de perdre població, fixarem població. I si tindre uns boscos diversos és clau per l'economia rural, llavors ho tindrem gestionat i cuidat. I si tindrem gestionat i cuidat, llavors hi haurà tants incendis. És tan simple com això.
Bueno, i ens podries explicar algú o la teva opinió respecte als incendis ara mateix que hi ha a Califòrnia? No sé si...
Són incendis de canvi climàtic, com els que teníem arreu del planeta. És a dir, si cada vegada la temperatura mitjana és més alta, els nostres boscos, per viure en el lloc que vivien, gasten més. Com que no ingressen més i gasten més, estan més estressats. I quan estan més estressats, cremen més fàcilment. És el mateix que va passar a tot l'Espanyol l'any passat, és el que ha passat a Andalusia i a Califòrnia, d'això, Califòrnia. I és una zona molt propera a una zona desèrtica i, per tant, és una zona forestal al límit d'una zona molt seca. I llavors la zona seca va avançant i va estressant els boscos. I aquests boscos estressats, quan tenen un episodi complex, pues cremen més fàcilment. I llavors Califòrnia té una onada de calor que estava tenint rècords de temperatura i aquesta onada de calor està afectant uns boscos que estaven estressats. I llavors doncs estan tenint incendis que els superen. I una vegada han superat, ja no pot fer res perquè les condicions milloren. I això és el que està passant a Califòrnia ara.
Perquè tu diries que hi ha algun lloc al món que coneguis que facin una política forestal sensata o que la gent també porta bé el tema forestal?
Hi ha llocs al món on no hi ha tants incendis perquè el clima era més bo, però tots aquests llocs al món estan tenint els mateixos problemes perquè el climàtic és global. Suècia, Finlàndia, Noruega, que són els països escandinaus, humits, verds, gestionats, estan tenint molts problemes d'incendis, perquè els seus boscos també estan patint el canvi climàtic. I com que estan patint el canvi climàtic, s'estressen, i com que s'estressen, estan malalt, i no estan malalt. Allò que diuen de perro flaco, todos son pulgas, pues,
yeah.
És el que m'està passant. I hem de ser conscients de que globalment els nostres boscos canviaran. És a dir, hi ha uns boscos que s'estan anant i uns boscos que estan venint. És a dir, els boscos nostres van néixer en una època on el clima era diferent. Als anys 50, als anys 40, el clima era diferent que el que tenim ara. Aquells boscos que van néixer en aquella època ara es troben vivint en un paisatge que té un clima que no és el que ells van néixer. Per tant, aquests boscos no poden aguantar. Estan estressant. Després de l'incendi surten boscos més adaptats al clima actual. Per tant, el que estem vivint és una onada de canvi. Però nosaltres ho vivim dramàtic, perquè ens canvia el paisatge, ens canvia el territori i allò que coneixíem. Però per l'ecosistema és una onada de canvi, no va més. El problema és el canvi climàtic, o sigui, el bosc s'ha d'adaptar al canvi climàtic i necessita, perquè ha canviat quasi 2 graus la temperatura mitjana, i canviar quasi 2 graus la temperatura mitjana és que els boscos que hi havia aquí als anys 40 ara haurien d'estar vivint pel damunt de l'alçada de Lió, i nosaltres haurien de tenir els boscos que tenien a l'alçada de Murcia als anys 40. Aquesta és la magnitud del canvi que hem tingut, i encara no s'ha parat això, o sigui, això anirà més. Llavors, hem de ser capaços d'entendre on vivim i, sobretot, no tindre falses esperances de que nosaltres, amb la nostra tecnologia, el coneixement i l'economia, això ho podem evitar. No. O el clima deixa de canviar o això no ho podem evitar. De la mateixa manera que no podem evitar que un envelleixi, no podem evitar que els nostres boscos canviïn.
Moltes gràcies, bueno. Marc, se'ns ha exhaurit el temps. És un plaer estar aquí parlant amb tu i la veritat que doncs, és molt interessant tot el que ens has explicat, la informació i les orientacions que ens has donat. Esperem que entre tots puguem fer tot allò que està al nostre abast per prevenir tots els possibles incendis i afavorir doncs, que la terra sigui molt més...
Molt més sostenible.
Exacte. Moltes gràcies, Marc, per haver acceptat la nostra invitació. Esperem, doncs, fins una altra.
Fins una altra.
Adéu. Adéu, Marc. Fins aquí el primer programa del Planeta de la temporada. Esperem que ens continueu seguint en aquest espai de reflexió per fer aquest planeta més habitable. Ara us deixem amb l'informatiu, on el Manel Sales ens informarà de tot allò que passa a la comarca. L'Andreu, la Dolors i el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu.